Costes els hi toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre. Ara, l'aviador.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un capítol nou de la secció d'arquitectura, un festival que junta música i arts escèniques, una banda que marca tendència i les recomanacions literàries d'Anna Maria Cuenet. Tot el menú de l'Aviador d'avui. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
L'arquitecta Cristina Llorente serà la nostra primera interlocutora. A la secció del paisatge invisible et centrarà avui en les ciutats i la seva amabilitat cap als més petits. Seguirem amb una nova edició del Cool Days a Artà. Serà ja la que fa 21 d'aquest festival que inclou moltes propostes i novetats per la d'enguany. Ens ho explicarà en Josep Devesa, que és el director del Teatre d'Artà i també d'aquest festival. I amb un dels caps de cartell del Cranc divendres, es gremi acollirà, entre d'altres, l'actuació del grup barceloní Mujeres. I després, la recomanació literària de la llibretera Maria Cuenet. Avui et centrarà en la figura i l'obra de Soledad Puertolas.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, i amb en Joan Jiménez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I si els darrers capítols del paisatge invisible els hem dedicat a les persones grans, avui ens ocupem de la ciutat i la infància.
Un fandango improvisat. Paso doble, un fandango improvisado. Y yo escuchaba y se reía.
Cristina Llorente, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Y te demanarás por qué un fandango del Niño de Elche para acompañar la sección?
Por lo de niño. Multimediato, más inmediato.
Bueno. T'he de reconèixer que he caigut després. O sigui, ja havia triat la cançó, no me diguis per què, a lo millor el subconscient m'ha traït. Ah, mira, si és el niño. Bé, dale.
Bueno, tupido velo. Bé, efectivament, sí, aquestes setmanes passades mos dedicàvem a les persones grans. Avui i probablement els dies que venen mos dedicarem a les persones petites. I per això mos tornem a fer aquesta pregunta que mos han fet tantes i tantes vegades, de que és que per aquí se dissenyen les ciutats. No? I ja m'ha anomenat de vegades a la economista Amaya Pérez Orozco, que defineix aquest perfil com a BBVH, que seria en castellà blanco, burgués, barón, adulto i heterosexual, en el que podríem afegir atributs com amb totes les seves capacitats físiques i sensorials, amb cotxe propi, amb dret a sufragi, i tots aquells, diguem, atributs que se mos acudim per un superheroi, no? Que en el final és aquest perfil que està com a centre a l'hora de dissenyar ciutats i que realment és el que manco atenció ens necessita. No perquè no necessiti, que també, sinó perquè és el que té major autonomia ja de per si, no? en els entorns, ja no només a les ciutats, no? I, per tant, no mos cansarem de repetir que les ciutats s'haurien de dissenyar pensant en les persones que tenen menys autonomia. Xerràvem aquestes setmanes passades de la gent gran, i ara ens referim als infants, perquè a més els infants, de qualque manera se'ls nega, els hi negam, es dreten els presents, no? Perquè sempre deim això de que són la futura ciutadania, no? Igualment que els joves, no? Són los adultos del futuro, no? I jo me deman quan guanyam aquesta condició de ser ciutadans i ciutadanes del present, no? En quina edat guanyam aquesta condició. Bé, pens que és molt important abandonar, no?, aquest estereotip d'aquesta ciutadania del futur i donar a l'infància i a l'adolescència també aquesta importància que realment té en el desenvolupament del territori i començar a construir amb ella i per ella. Perquè realment una ciutat adaptada a infants també és una ciutat adaptada a tothom, i això ho he repetit moltes vegades quan xerro de dones, quan xerro de gent gran. Clar. I bàsicament m'estic referint sempre en aquests col·lectius vulnerabilitzats, no? en aquestes persones que tenen manco privilegis ja de per si, no? I en els que hauríem de dedicar els esforços a l'hora de dissenyar els entorns urbans i també els espais on mos movem, no? I perquè si mos centram en els infants, els podem definir com a vianants purs, no? I per què purs? Perquè de manera autònoma només poden desplaçar-se caminant o en bicicleta. Després també perquè exploten totes les possibilitats de l'espai públic, no? I perquè pensen la ciutat de manera més lògica i amb moltes menys idees preconcebudes que no feim les persones adultes, no? I a part, els infants no exclouen a ningú en aquests pensaments, no? No conceben una ciutat sense padrins, ni padrines, ni animals, ni amistats de qualsevol condició, cultura, i mentre que les persones adultes sí que ho feim. Mira, l'any 1989 les Nacions Unides varen aprovar la Convenció dels Drets dels Infants. I era un acord internacional que igualava els seus drets, els dels infants, en els dels adults, i era d'obligat compliment per tots els països que la ratificassin. Dos anys després, en el 1990, la convenció se va convertir en llei i va ser acceptada per tots els països del món, excepte per Estats Units, que ja saben que sempre va a part, no? En el seu article 12, aquesta convenció, aquesta llei, garanteix, literalment, a l'infant el dret a expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que l'afectin, i s'ha de tenir pròpiament en compte les seves opinions. Per tant, això és una cosa que tenim regulada per llei, es tenir en compte aquestes opinions i aquestes necessitats dels infants i es donar-los veu a l'hora també de dissenyar les nostres ciutats. Però resulta que, si anem a l'etimologia d'infància, infància ve del llatí infants, que vol dir es que no parla. Resulta que infantia, en llatí, és la incapacitat de parlar o expressar-se de manera intel·ligible pels altres. I això genera una contradicció, no? Perquè dèiem que, per una banda, els queden definits com aquelles persones que no parlen, però legalment els hem de donar aquesta oportunitat d'expressar-se, perquè ja, aquí ja se mos presenta com aquesta primera contradicció important. I per on començam per dissenyar aquestes ciutats adaptades, en aquest cas, a l'infància? He de tornar a dir, no?, per garantir aquesta autonomia que també demanàvem per les persones grans, per les persones majors, no? I per això hem de tornar a posar el focus en l'espai públic. Ens podem centrar, per exemple, en els parcs infantils, no? Si li demanam a un infant quina zona de jocs, quin espai de jocs vol, demanarà un espai on amagar-se, on embrutar-se, que se pugui enfilar, i que, en el cas i a la fi, això no mos ho dirà, però està intrínsec en aquest discurs, que pugui assumir riscos i perills, no? Que a la vegada són molt necessaris pel seu desenvolupament personal. I, per exemple, jo no sé si... Bé, la gent que hagi tingut l'oportunitat de passejar-se per Madrid-Rio m'apareix un gran exemple de parcs infantils, i, de fet, en general, els parcs infantils de Madrid. Madrid té altres coses que no estic tan d'acord a nivell urbà, però en els parcs infantils m'apareix que han tingut un gran encert.
Després te faré un rànquing que he trobat de les ciutats més adaptades en els infants, i precisament t'ho dic perquè Madrid surt la segona, però sí, després faim, si vols.
Bueno, probablement tingui que veure, no?, aquests espais de parcs que trobam que són completament diferents en els parcs que estem acostumats a veure a les nostres ciutats, no? Xerrava des de Madrid-Rio, perquè criden especialment l'atenció, són unes posts de fusta que estan col·locades de manera, en principi, desordenada, on se poden fer equilibris, on se pot córrer envoltant, on se poden amagar, i donen com aquesta possibilitat també de creativitat i d'imaginació que no mos donen els jocs, diguem, tradicionals i homologats que solem trobar en els parcs de les nostres ciutats. I en aquest sentit, no podem deixar d'anomenar l'arquitecte holandès Aldo van Eyck. Aldo van Eyck, una conferència titulada sobre el disseny de l'equipament de joc i l'organització dels playgrounds, es posava la visió del seu projecte per a Amsterdam. Ell volia veure la ciutat d'Amsterdam convertida íntegrament en un espai de joc. I en 1947, mentre era arquitecte del Departament d'Obres Públiques d'Amsterdam, va veure executat el primer playground dels més de 700 que faria en els següents 31 anys. I fixa't que entre 1947 i 1978 s'inaugurava un nou playground cada dues setmanes. De tal manera que Amsterdam va arribar a ser la ciutat amb més espais de joc del món.
És la segona en el rànquing actualment d'Europa.
La segona, veus?
O sigui, que va deixar petjada ja, sí, just després de Viena.
Sí. Clar, i això venia de la preocupació de van Eyck per aquests espais públics poc definits que donaven les noves promocions d'habitatge col·lectiu públic que s'estaven construint de les perifèries en aquell moment a Amsterdam, i la pèrdua de vida social urbana que això suposava per la simplificació, diguem, del carrer com a objecte de disseny. I aquí no puc no anomenar la persona que no sé si va encunyar, però sí que va emplear molt aquest terme de vida social urbana, que va ser Jane Jacobs, i que, per cert, ahir hauria fet 110 anys, per tant, molts anys, Jane Jacobs, allà on siguis.
Efectivament.
Bé, resulta que aquest experiment...
Esperem que sigui un lloc còmode i amb bancs...
Tant de bo, amb barabancs a sombra.
I hagi sombra.
Sí, per favor. Segur que sí. Bé, dèiem que aquest experiment d'Aldo van Eyck va tenir moltíssim d'èxit i hi va haver molta demanda ciutadana de construcció d'aquests nous espais que plantejava l'arquitecte, perquè... per fet de veure espais de joc, aquests playgrounds, en racons de la ciutat que fins en aquell moment estaven infrautilitzats, no? I en el potencial que tenien aquestes transformacions tant a nivell físic com a nivell social. I si cercam els playgrounds que dissenyava Aldo van Eyck, no trobarem ni engronsadors, ni tobogans, ni aquests artefactes homologats que estem acostumades a veure, no? Sinó, trobarem elements que podien ser emprats per tothom, com a una part, diguem, integral de sa ciutat. Mm-hmm. Precisament cercaven avivar aquesta imaginació a través de elements, artefactes simples, com podrien ser pous d'arena o barres metàl·liques en diferents formes geomètriques, que en el final eren aquests espais per sa creativitat i per sa fantasia. I eren espais controlables, però oberts i integrats a l'espai públic, no? Diguem que se pensava en l'infant com a part de sa ciutat dels adults i no com un espai tancat i molt especialitzat només per infants, no? De fet, això és allò que trobam a la ciutat actual, no? Aquests espais infantils com a zones totalment diferenciades de la resta d'espais urbans, fins i tot, a mi em crida molt l'atenció, que fins i tot en carrers que estan petonitzats, els parcs infantils tenen barreres al voltant, no? Quan no hi ha cap tipus de perill de que passi un cotxe i pugui atropellar l'infant, no? Tot i així, els tenim tancats. I feim exactament el mateix, especialitzant aquests espais per la gent gran, en les residències, o en les escoles de bressol, o amb els espais, o amb els casals de joves, no? En el final, per què no pensar que tots aquests espais formen part de la ciutat i entenem a tothom com una, comunitat que pot interactuar a l'espai públic, no? De fet, si pensam en els espais infantils, quan nosaltres érem petits, no?, a mi, concretament, me venen al cap els solars buits, no?, a on te podies fer preguntes, a on podies inventar-te jocs, a on podies, bueno, imaginar una mica això que ara li diuen joc simbòlic, no?, ara se bateja com joc simbòlic, i el joc simbòlic se donava molt més a un solar buit que no a un parc perfectament homologat, no? I podem pensar també en aquelles fotos mítiques dels infants jugant en les boques de rec dels carrers de Nova York, o també amb imatges que hem vist d'infants que juguen fins i tot entre els enderrocs de la guerra, no?, de bombardejos. Per tant, en el final els infants troben aquesta jugabilitat en qualsevol tipus d'espai, mentre que les persones adultes mos capficam en construir espais perfectament homologats.
Jo totes les campanes veia un camp de futbol, òbviament, i ja m'afuava.
Exacte, i feies una porteria amb dues pedres.
Això t'anava a dir. Si no hi havia pedres grosses per fer la porteria, utilitzaven roba, que si no mos inventàvem qualsevol cosa.
Exacte. Per això no ho trobam. I si ho trobam, poca és la gent que deixa, no?, en els infants anar a jugar a un lloc tan i tan i tan perillós com és un solar buit. I en comptes d'això, que trobam parcs totalment plans, amb tanques, com dèiem, amb paviments tous, no?, no sigui cosa que ens facin molt de mal, i que, a més, aquests paviments tous han de dir que són tòxics, val?, perquè aquest cautxú que se col·loca a tots els parcs infantils està fet de plàstic, per tant, de petroli, és tòxic.
I s'han de canviar cada cert temps perquè se deteriora molt
fàcilment. Ennegressen i se disgreguen, efectivament, no? I en el final, que també aquestes atraccions homologades, que són exactament igual per tots els parcs de totes les ciutats pràcticament del món, no? I que, en el final, estan dissenyats no pel gaudi dels infants, sinó per la tranquil·litat dels adults, no? Que puguin controlar, que puguin tenir aquesta tranquil·litat, no?, de que l'infant no s'escaparà d'allà, o no s'amagarà, o no se farà una genoera, no? Què necessitem? Necessitem ciutats que deixin jugar, no? No que acompanyin a jugar. I necessitem aquests espais de llibertat en comptes d'aquests espais de control, no? I aquests espais de creativitat que donin lloc en aquest joc espontani, a la creativitat, perquè en el final allò que aconseguim amb aquest proteccionisme és, per una banda, por, i per l'altra banda, dependència. Això és una paradoxa, no? Perquè la ciutat actual, al final, mos du a protegir els infants de nosaltres mateixos, dels cotxes que normalment conduïm, bé, normalment no, que conduïm els adults. Jo, això, quan faig la pregunta en els infants de si surten a jugar al carrer, diuen que no, i quan demanes per què, te responen que perquè és perillós, perquè hi ha cotxes. Però, clar, són els cotxes que condueixen els mateixos pares i mares que no els deixen sortir al carrer perquè hi ha cotxes, no? Per tant, és una espiral bastant, bastant absurda. I jo, la veritat és que aquí, vent aquest panorama, igual una proposta seria eliminar tots els parcs infantils de la ciutat, directament no sabem fer parcs infantils, fora els parcs infantils, i anem a emplear tots els elements urbans com a espai de joc
clar,
i com a elements d'inventar, no?, aquests jocs,
mira,
perquè en el
no
final, exacte, si adequam la ciutat, realment tota la ciutat pot ser un espai de joc.
Molt bé, Ido, anem a aquest rànquing. Primer de tot, dic els criteris, que són escoletes accessibles, i és l'única referència que he trobat a les barreres arquitectòniques, vinculada exclusivament a les escoletes, fàcil accés als col·legis públics, baixa criminalitat, treballadors o treballadores amb opcions laborables flexibles, o aquesta que dèiem, varietat en les activitats per a nins, i aquí entren parts, etc. No? I aquí estarien Sevilla, la primera, si parlant de l'estat espanyol, Madrid, després Còrdoba i Oviedo, i Múrcia també. I a nivell europeu, Viena, Amsterdam, Londres, París, Berlín, Copenhagen. Serien les ciutats en aquests moments més habitables si tens fills o filles, no?
Sí, però hauríem de tornar a analitzar una mica si aquests indicadors que has donat estan pensats per adults o estan pensats per infants, que jo crec que estan pensats més per persones adultes.
Alguns que semblen que no més per infàncies, tal, però no? Sí, està, sí, és com a aquelles ciutats més habitables des del punt de vista de pare-mare.
Efectivament, però no d'infant. Hauríem de capgirar això.
Hauríem de demanar-los a ells.
Exacte, i començar a demanar-los a ells indicadors per tornar a fer aquest rànquing des del seu punt de vista més baixat.
Molt bé, Cristina, idò la setmana que ve més.
Molt bé.
Moltes gràcies. Adeu. 6 i 23, continuem a l'aviador.
IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
Cabra loca en perill d'extinció, mostra'm el camí, tu t'orientes millor. Cabra loca en perill d'extinció, a tu et seguiré, tu ets la salvació. Tothom com a vents per pela i pela.
I del ritme de rudimentari que actuaran en el cul d'ells, començar amb aquest segon bloc del programa, parlant de la 21a edició, amb una programació variadíssima, un festival ja més que consolidat, entre el 7 i el 10 de maig. Un dels responsables, el màxim, perquè és el director del festival també del Teatre d'Artà, que és allà on se fa, és Josep Devesa. Josep, com estàs?
Hola, bones tardes, què tal?
Molt bé, enhorabona perquè ho heu tornat a fer. La veritat és que cada any sorprèn la varietat, sorprèn les novetats, començant per això, si vols, perquè s'incorpora aquest Rigui Fest que prometi molt, i també una diada amb accent, diguem, familiar.
Sí, així és. El dissabte, dia 9, és el dia de les novetats. I per anar cronològicament, comencem a una diada familiar, el Cool Kids Festival, i bé, és una diada que hauran diferents jocs manipulatius, jocs amb fustes, jocs amb del pinball amb hologrames, i després, dins d'aquest recinte, que serà Napalesa, farem diferents actuacions, tant teatrals com musicals, com per exemple, per destacar, tenim a les 12 tenim Art Il·lusió, de la companyia Marquelinha, que és un espectacle de titelles. I després, a les 5, tenim la Colla Pirata amb el seu nou single, que estrenaran per aquí en Artà, com a esdeveniments recomanables.
Clar, tenim Titeller, Josep, tenim Sir, tenim propostes més familiars, tenim música, teatre, diguem, de test, més digui-li, tradicional o convencional, i hi ha un poquet de tot, i és això que acompanya la textura del cul d'ells des de fa molt de temps. Coses que, per ventura, no se poden veure a la resta de festival d'arts escèniques, però també intentant, diguem, satisfer els gustos i les necessitats de pràcticament tothom, no?
Sí, així és. Des del cul d'ells, des que vaig arribar jo aquí a Artà fa un any, una de les inquietuds, no?, era vincular dins d'un mateix festival les diferents arts escèniques contemporànies en totes les seues possibilitats.
Sí, sí, digues.
No, i com a exemple que has comentat abans, tenim aquesta festa Reggae, que és algo extraordinari. Vindran artistes molt consagrats dins d'aquest sector, com Iris Ite, Ekan Maus, General Levy, i bueno, el grup menorquí rudimentari. Uh-huh. I bé, ara ja tenim moltíssimes entrades venudes, ara aproximadament ja n'hi ha 350 persones que vindran, i és com que estan augmentant de forma considerable cada dia, i serà una festa memorable aquí en Artà.
Ja que ho has dit, per adquirir les entrades, Josep, a la mateixa web, a cooldaysfestival.com, crec que hi ha una plataforma, teniu una plataforma, no?, de tiquets.
Sí, està derivada al Ticket IB.
Ticket IB, molt bé. Clar, sí. Un dels plats forts, dèiem, allò del teatre, diguem, més de tall clàssic, o teatre de teses, Vientos del Pueblo, d'en Pep Tosà, que a més, si no vaig errat, té, si no, les dues, al manco una pota, una cama artenenca, no?
Sí, així, Pep Tosar és d'aquí, d'Artà, i sempre que té un espectacle nou és ben convidat aquí en el poble, al teatre, i enguany tenim l'oportunitat de veure-lo a Ambientos del Pueblo, aquesta obra de teatre documental vinculada a Miguel Hernández.
Miguel Hernández, de tota la seva obra, que barreja, com sos l'habitual darrerament, ja ho ha fet amb en Pessoa, ho ha fet amb en Lorca, audiovisuals, correcte, testimonis, música en directe, i interpretacions. Ell mateix està damunt l'escenari. Clar, te volia demanar pel perfil, imagino que és molt heterogeni, perquè van famílies, van aficionats al teatre, van aficionats al teatre més de gest o al circ, vull dir que teniu un poquet de tot, no?
Sí, efectivament. Tenim bueno, la programació, com la gent pot veure en la pàgina web, és del tot diversa, no? Tenim aquest teatre documental, però després, per donar un altre exemple, el divendres dia 8, a les 8, en el Mercat Cobert, tenim Torcides, de la companyia Les Nenes. És una companyia molt jove i és un espectacle molt transgressor, on porta, diguem, parla de com podem portar el nostre cos fins al límit per aconseguir qualsevol cosa, no?
Clar.
I la veritat que és un espectacle que t'obri la ment, i un espectacle molt de riure, també.
Josep, teniu passes escolars, per exemple, Torcides, o sigui, desplaçar un poquet la programació també als centres, no?
Sí, correcte, sí, és una de les apostes d'aquí del festival, i tenim diferents passes escolars en tots els centres educatius hi participen. Tenim el dijous de matí i el divendres de matí, i un dels espectacles que fem el vespre de matí el fem també per als centres escolars, per, en este cas Torcides, és per primer de batxiller.
També tenim Païs Populars, tenim sessió de DJs. Ve gent també de fora d'Artà, no? Diguem-ne que tota la comarca, fins i tot de més enllà, no?
Sí. És un festival que movem a molta gent, i, bueno, el que tu has dit, el fi de festa, no, per dir-ho d'alguna manera, és la paella popular, on tot el món participa, tot el poble participa, i ja enguany tenim els DJs, com l'any passat, però també tenim l'actuació dels esparralls, la xaranga de la colònia Sant Pere, i que amenitzarà un poc la part de vermut, de la una a les dues estarà per aquí en el moment de fi de festa, no?
Quan vos posau a organitzar, a preparar un festival d'aquestes característiques, perquè la veritat és que du molta feina, sabent que els recursos dels ajuntaments, que no són grans, són els que són, vull dir que suposo que molta feina, amb molta cura, també, amb molta il·lusió, però també llarga en el temps, no?
Sí, pues mira, si t'he de dir una data així un poc, no massa en concret, però mira, en setembre la Fira de Tàrrega jo crec que és l'inici del començar a pensar, no? Quan els programadors assistim a aquesta fira, que hi ha tantes propostes, és com que comencen a obrir-te les idees, i és quan comences a perfilar, no?, el Cool Days Festival, no?, de l'any següent.
Idò, ja sabeu, el Cool Days que arriba, comença dijous, s'allarga fins diumenge, propostes de tot tipus, propostes més familiars, propostes més adultes, ball, DJs, molta música, i també molta il·lusió, que és amb el qual s'ha preparat aquesta edició número 21 d'un festival que jo crec que és de més bonics i dels més cuidats dels que se fan a les illes al llarg de l'any. Josep Devesa, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, vagi bé. 6:32.
Gràcies.
Música.
el sol potent i el Ferraris de Mujeres, una de les bandes, Mònica, que jo crec que són desplaça forts d'aquest festival cranc d'enguany.
Exactament, és una banda que torna a Mallorca i, a més, serà un dels caps de cartell d'aquest festival que comença dijous i acaba dissabte. En aquesta edició de divendres han de dir que actuaran Raya Diplomàtica, l'AME, els Temples i també els nostres convidats, que és aquest grup de Barcelona, Mujeres. A nosaltres tenim en Tito, que és el bateria d'aquest trio. Com estàs, Tito? Benvingut.
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar aquí una estona amb vosaltres.
Que va, gràcies a tu.
Nosaltres encantadíssims de parlar amb vosaltres. A més, ara que just acabeu de publicar un nou treball, és un dolor inexplicable, que és aquest nou disc de sa banda que heu publicat, i a més crida sa atenció perquè aquest mal, quan un sent el títol, pensa que és un mal de cor, però llavors veu una aranya a sa portada i no sé si realment és un mal més físic que emocional.
Bueno, s'ajunten una mica tots, no? També és aquesta idea una mica de parlar, doncs, bueno, d'anar una mica en contra de tota aquesta idea dels números, de les expectatives, d'aquesta idea de que tot sempre ha d'anar a més, i tot mesurat per estadístiques i per grans companyies i per grans empreses de llogater de les ciutats, no? I llavors s'ajunta doncs una mica que per una banda doncs ens fem grans i per una altra doncs aquesta idea una mica d'anar potser una miqueta en contra de com s'estan veient les coses.
Idò, a darrere tota aquesta qüestió de pes que mos comentes ara, sí que teniu aquesta música enèrgica, festiva. No ho dèiem abans, però vosaltres començareu a tocar aquest divendres a partir de les 12:30, després dels Temples i abans de DJ Amable, serà en es Gremi. La veritat és que vos recordem sempre festivals, és una de les tòniques habituals, o també actueu tots sols?
Doncs mira, nosaltres sempre hem sigut un grup de sales. De fet, el primer disc que vam fer en castellà va ser com el que ens va obrir una mica les portes als festivals. I ara, doncs bé, fent festivals, sobretot cara estiu, i després ja al setembre, quan ja comença el col·le, pues, comencem a fer sales. I llavors, doncs, la veritat és que anem combinant. Sobretot fem sales, però cada vegada ens fem més de festivals, així que estem molt contents.
On vos sentiu més còmodes, Tito, o vos és igual una mica?
Aviam, potser en una sala que, doncs, que t'has muntat tu i que la gent doncs ve a veure't a tu, doncs és una mica més personal. Però la veritat és que els festivals que anem nosaltres són festivals bastant com de format mitjà,
sí.
I llavors és tot com més acollidor que a vegades els festivals que són tan grans que es perd, no? Una mica inclús la distància entre la gent i el públic. La veritat és que els festivals que anem nosaltres tenim la gent molt a prop i això és d'agrair.
6:36, entrevistam a Tito de Mujeres, una de les bandes cap de cartell, com deia la Mònica, d'aquest cranc a Mallorca. Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup, Tito? I si me pots dir per què.
El què, perdona?
Pel nom del grup. Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup?
Ah, bueno, unes quantes. Aviam, pensa que és un... Bueno, el típic nom que quan comences un grup, aquest ja farem 20 anys l'any vinent, que fas una llista, no?, d'un munt de noms, i aquest era un que ens cridava molt l'atenció i que la sonoritat i també, doncs, per estar molt influenciats pel garatge dels anys 60 i 50, tant de les girl bands d'Estats Units com del garatge llatinoamericà, doncs ens sonava molt bé i vam dir, pues venga, pues no, ningú l'està utilitzant, pues l'agafem.
Pues adelante, clar que sí.
Idò, sentíem temes, cançons de la vostra trajectòria. Heu anat a publicar molt de discos. Tenim la sort ara de tenir aquest nou, que ja dèiem, Dupartitol és un dolor inexplicable, que m'agradaria que comentassis l'importància de triar els estudis. Vosaltres heu gravat a Granada, a la Mina, però després heu anat a masteritzar a Brooklyn, a Nova York. Més enllà del nom, de la categoria, realment això que vos aporta a la gravació i producció?
Doncs, aviam, nosaltres intentem gravar amb gent que ja ha gravat discos que ens agraden. I llavors, en el cas de la masterització, el noi que ens ha masteritzat el disc ja havia fet a grups que ens agradaven, com els Parquet Curs i de més, que són d'Estats Units. I en quant al gravar, nosaltres sempre ho fèiem aquí a Barcelona amb un noi que es diu Sergio, que toca Súper i a Telemàticos, i ens ha gravat ja 4 discos, crec. Però aquest cop, a part de que sempre ens feia com il·lusió passar 2 setmanes amb un estudi, no?, que és allò que a vegades sempre veus que fan els grups de fora, o els grups, jo què sé, el Rolling, no?, aquests grups tan grans, i dius, bueno, per una vegada a la vida vull estar uns dies allà. I a part, doncs, havien gravat molts discos d'amics nostres que ens agradava molt com sonava, i tenia molta força de guitarres i de veu i tal, i llavors vam dir, doncs escolta, com ho tens per anar 14 dies? Ens van donar una data, i la veritat és que el so sí que canvia una mica segons l'estudi, encara que nosaltres no som un grup molt que faci coses molt, molt diferents, sempre som un grup bastant de gènere, sí que notem que potser amb aquest disco és una mica més, entre cometes, més modern, com que la veu està com més present, les guitarres també, s'entén tot una mica millor. I llavors, bé, estem molt contents de com ha quedat.
Que bé, i també, bé, ara sentim també una de les col·laboracions, aquesta vegada en Carolina Durante, però també teníem la Élite, amb Aiko el Grupo, amb moltes bandes, algunes d'elles també que estan amb Sonido Muchacho, que és pràcticament l'agència en la que tothom vol estar, no? Esteu contents allà.
Sí, nosaltres quan vam entrar al segell, tant nosaltres com ells érem molt més petitets que ara, sobretot ells, que tenen un munt de grups que, bueno, que han crescut molt. I la veritat és que sempre hem tingut una relació molt personal amb el Lluís. Ja l'havíem conegut quan ell tocava el baix a Juventud Juché, fa molts anys. I sempre que ens vèiem, doncs era com, bueno, aviam si fem alguna cosa, aviam si tal. I ja et dic, el primer disc que vam fer en castellà li vam enviar, li va agradar, i des de llavors sempre hem tingut com això, una relació molt personal, i sí que és veritat, doncs, que amb la de grups xulos que té, doncs jo crec que és el segell com de guitarres ara mateix on molts grups volen estar.
Molt bé, i aquest divendres tindrem a Mujeres, com han dit en el gremi. El Festival d'Escran comença aquest dijous en el Casal Balaguer. Divendres hi haurà doble seu, podríem dir, perquè les Pitxorines actuaran en el Teatre Principal de Palma, però tota la festa grossa serà en el gremi, on vosaltres, com han dit abans, Mujeres, tocareu a partir de les 12:30. Clar, quan teniu un disc nou, sempre se volen tocar les cançons noves, però evidentment tocareu també els clàssics per mantenir aquesta festa i el llistó alt, no?, el nivell alt.
Sí, i tant. Crec que tocarem, no sé, 5 temes nous o potser 6, però tota la resta serà temes, bueno, els de sempre, no?, els que ens agraden i que la gent s'ho passa bé. I a més és el primer concert que fem de presentació del disc.
Ah, mira!
Llavors estem amb moltíssimes ganes i, de fet, demà al matí assagem i ja tot enfocat al concert del Cranc, vaja.
Que bé, Tito, i l'any que ve ja 20 anys, no?, d'aquesta etapa d'estrio amb Mujeres, amb aquest enfocament que teniu ara.
Sí, la veritat és que quan vam començar, doncs això, tens un grup amb amics que vols copiar els grups que t'agraden i bé, al final, doncs, et vas fent allà combinacions entre la feina, la família, la vida, el teu temps, i el grup va seguint, i mira, ja 20 anys, uns quants discos que ja hem fet, i res, amb moltes ganes de tocar aquest disc i de que la gent s'ho passi bé.
Molt bé, Tito, moltíssimes gràcies. Ens veiem en el gremi, vosaltres ja damunt l'escenari, nosaltres a baix, voltant, cantant les vostres cançons, els clàssics també, els nous, que vos ho poso molt bé, també.
Moltíssimes gràcies, ens veiem, en uns dies. En uns dies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies, cuideu-vos, adéu.
Ràdios, formació.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. D'Adicul, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Sí, sí, 46, és el moment de parlar de llibres i dir que Soledad Puertolas és la protagonista de la galerada d'avui.
Molt. Pensant a la lluna en vers.
Sí, jo també. Paco Pecado i Maria Arnal no se m'escapen, seguríssim. Idò, no té res a veure amb la Soledad Puertolas, però he pensat que t'agradaria i parant-te.
Sí, no, beníssim. No sempre ha de tenir coherència i tot.
Efectivament.
Idò, avui xerrant de la Soledad Puertolas, que és una autora que per jo és com a discreta però sempre present. No sé si estaràs d'acord.
Jo és que l'he transitat molt poc. Estava repassant la seva obra i crec que he llegit Mi amor en vano. I no estic segur si La rosa de plata. Me sona moltíssim, però potser la confongui amb un altre títol d'un altre autor.
Sí, el primer llibre que vaig llegir va ser Queda la noche, que va arribar bastant de casualitat a les meves mans. Bé, me'ls hi va posar en Lluc, el meu germà, a les meves mans. Però les seves crec que va arribar bastant de casualitat, que va ser el Premi Planeta del 89.
Jo que no l'he llegit.
I està molt bé, és un llibre molt sorprenent.
Quan el planeta encara...
Encara era algo literari, un reconeixement literari, sí. Correcte. Sí. Jo avui he d'anar a Soledad Puertolas perquè és una autora, com dic, això com a... Que és d'aquestes persones que a vegades no els hi dones molta importància perquè quan les llegeixes és tot fàcil, xerra de coses quotidianes, no hi ha mai cap història impactant ni molt gran, però que fer això justament és difícil, escriure sobre la vida quotidiana i que no sigui avorrit.
no? Ah. I ella sempre és una persona, per, jo crec, per com escriu, que és molt observadora, que és molt curiosa sobre com et se sent, i de fet ella no fa molt una entrevista va dir no hi ha cap vida anodina, no? I que li interessa molt les petites coses de la vida. I en els seus contes, perquè a part de novel·les ha escrit molt de reculls de contes, és una gran defensora del conte com, una, com un format igual de vàlid, no? que la novel·la, i que és un puzzle on has de fer que les peces encaixin molt bé, no? Un conte. I trobo que això, que amb els seus contes... per una banda té molt aquesta mirada damunt lo, bueno, com molt costumbrista, no? Damunt lo quotidià, i amb personatges però sempre bastant curiosos. Moltes vegades hi ha personatges que són molt visitants de la nit, no? Que surten molt de bars en les seves novel·les i en els seus contes. També ella, per mi, és una autora com que defineix bastant, sense jo haver-la viscut, òbviament, però bastant bé la transició espanyola, no? Ella és del 47, és de Saragossa, és una autora espanyola, vull dir, així com a vegades és castellana, no? Castellana. I això més que espanyol, castellana. I clar, tenia 30 anys, no? Més o menys, durant la transició, estava dins la trentena. Per tant, aquest moment per mi el deixa molt retratat, sobretot també en l'experiència de la dona, perquè tot i que escriu molt des de la vivència de la dona, però no únicament, no és una autora que s'hagi quedat allà, moltes vegades els seus protagonistes són homes. I, però clar, hi ha aquest, sí que se veu aquest moment d'alliberament, no? I de que les coses, els valors estan canviant. Però tot i així, per exemple, hi té un recull de viatges que se diu Companyeres de Viajes, que jo, llegint-lo, veig una dona que podria ser jo, de qualque manera, però en el sentit de que, no?, com a mateixos valors, mateixes idees, mateixos... Però de sobte, moltes de les seves companyes, de les seves protagonistes d'aquests reculls de companyes de viatge són dones que estan acompanyant el seu home a fer una cosa, m'explic? I això sí que a mi se m'assut.
Com ella, no?, que se'n va anar a viure,
exacte,
on era?
A Noruega.
Perquè el seu marit havia guanyat una beca.
No? Exacte. I ella allà, però, no va perdre temps, va escriure la tesina dels estudis de periodisme que estava fent sobre en Pío Baroja. Però, exacte, sí, que ja, com, òbviament, pues, és d'una altra generació, i se nota amb aquests detalls, no?, d'aquestes decisions de vida, que per nosaltres ara això seria bueno, és un poc impensable, no? Bé, o sigui, segueixes el teu amor per fer coses, òbviament, però tan dràsticament el manco no se jutja i no se veu modern, no?
Correcte.
Que se faci, no? I se veu com una persona no, una dona no independent, o que sigui, etcètera. Bé, res. Però... I els seus... Pues això, són molt personatges d'una època i en el seu cas de la transició. Però després sorprèn perquè, a part d'aquestes novel·les que estan tant en vida quotidiana, experiències petites, que diguem, també té una curiositat per escriure contes històrics. Té bastant de reculls de contes que de sota se'n va a una altra època i mos explica la història d'un soldat que lluita contra els turcs, o d'un home que viu a un castell, o d'una quarteto, que és el seu penúltim llibre, que són quatre relats. Amb cada relat m'on anàvem uns 200 anys enrere de l'anterior que han llegit, no? Començàvem la contemporaneïtat, després m'on anàvem 200 anys. També les seves novel·les, sense saber res LGTBI, no? Com, no tenen res gens aquest caràcter, com no se presenten així, però moltes vegades hi ha homes atrets per homes, dones atrets per dones, però sense fer-ne el tema, sinó
correcte,
que simplement això passa, no?
D'una manera natural, no?
Sí. Sí. També són novel·les com molt, molt poc eròtiques, sempre són les atraccions, però mai se va a lo carnal.
Més aviat platòniques.
Sí, sols així. També explora de tant en tant, però poc, i en part m'agrada la relació amb els fills i amb sa mare, és a dir, la relació amb familiars de vegades les explora, però poc. Hi ha molta presència d'amics també, com les relacions amicals, com una de les relacions que estructuren la nostra vida, no? I és molt bona llegir, molt agradable, i és també una literatura on hi ha molt poc de judici, simplement una observació de les excentricitats de lo quotidià, no? I ho trobo.
L'has descobert fa molt?
No. Fa, no sé, pot ser 4 o 5 anys.
Bueno, està bé, no?
Sí.
Vas descobrint
sí.
també a mesura que...
Exacte. I per això t'he dit que és una...
Que
m'ho faig gran, exacte. I que t'he dit que és una... no és un nom, Soledad Puerto l'estudio, o sigui, no és un nom gens conegut, no?, que tothom... Ah, sí.
Bueno, jo crec però... que sí, vinculada també en aquesta post-transició, en el periodisme... Sí, jo crec que és un nom que està sí. bastant...
De la meva generació no el coneix.
Efectivament, això t'anava a dir. En la meva sí. Jo crec sí, que la de Puertelas en la meva sí que està molt sí. present.
I de la meva no.
La tenen bastant en compte. És vera que jo, justament, clar, hi ha tantes coses per llegir.
Clar, no, una de tria.
Que ja no he accedit massa, però bueno, ara m'està fent ganes.
Ah, mira que bé. Pues queda la noche, jo és que recomano més, queda la noche.
Sí, també Planeta. Exacte. És que abans jo comprava els Planetes abans, no tots, però i n'hi ha que són molt bons.
I ara segur que t'has llegit, Vera, una història d'amor, no? No, és que ha estat número 1 de ventes aquest darrer mes.
I jo ho respecto molt, respecto la gent que llegeix qualsevol cosa, diria jo, no?
Clar que sí.
Però no és un... És quan jo sempre... Pues, clar, som d'una generació diferent de teva, l'exemple d'en Grisham Follett. Mm-hmm. Totes respectes del món de la gent que llegeix això i me sembla perfecte, però tinc altres inquietuds. Ni millor ni pitjor.
Clar, no. Són coses que guanyen el premi més ben dotat. Quan hi ha gent que escriu millor, s'ha creu. Però bueno.
M'agradaria, si tingués més temps, ho faria, tot i que fos per comparar, no?, la literatura de Juan del Val amb la de Coetzee.
Clar.
Però és un exercici que ara mateix no m'interessa fer. Perquè has de passar per una cosa que jo crec que no m'agradarà.
Claro, exacte. I res, no Soledad Puertolas, a part d'escriptora, pues, també ha tingut puestos de molta responsabilitat, des acadèmica, de la Real Acadèmia Espanyola, ha estat també en la Biblioteca Cervantes, en el Patronato de l'Institut Cervantes, en el Patronato de la Biblioteca Nacional, va fer feina pel Ministeri de Cultura, i és com també una dona molt compromesa amb la cultura, amb les lletres espanyoles, diguem-ne.
Sí, i de tall progressista, no?
Sí, de fet, ella durant la universitat, que encara era abans de la transició, va participar en unes manifestacions i la varen expulsar de la universitat. I la novel·la de Cielo Nocturno relata això de veu de la seva protagonista. Tot i que ella diu que l'escriptura del jo no la entiendo mucho, ella diu.
Però... a distància de l'autoficció i aquestes coses, no? Que ara estan tan...
Que està tan de moda, exacte.
Sí. I amb resultats molt potents, no dic que no, però...
No, increïbles, sí.
A totes les disciplines, només la narrativa, també en el teatre, hi ha com una eclosió de l'autoficció.
Sí.
Que aquí algunes coses ens interessen, altres no. Jo sempre dic que m'acostaria molt això perquè la meva vida no la troba... ficcionable, no?
Però bé, no és tant el que ha passat a la teva vida, sinó com ho abordes,
com
ho
contes, no? També, no?
Sí.
Com manelles també els teus entorns, no?
Sí, i no Soledad Puertolas també ha fet assaig, a part de contes, novel·les, va guanyar el Premi Anagrama d'assaig d'ara no sé quin any amb un assaig on explicava la seva manera de... on aprofunditzava en la seva obra i en l'escriptura.
Els seus processos, d'escriptura. Interessant, també.
Sí, ara estava cercant...
I a més és molt fecunda, no? Perquè jo he començat a voler dir com a... només de novel·les té més de 20.
Sí, és molt fecunda. Se diu l'assaig La vida oculta.
Molt bé. I Soledad Puertolas, que ha centrat a la galerada d'avui, un nom a reivindicar des de diferents vessants. Moltes gràcies, Maria. La setmana que ve,
a
més
altres.
Literatura.
Exactament.
Acabàvem amb La Virgen Roja de Maria Arnal. Eh? Una
perfecte.
Música. La lluna més que ve, el maig o el juny.
20 de juny.
20 de juny, eh?
Sí.
Ho tens ben allà
assenyalat. No tenc castigues, però encara.
Gràcies a la Fundació també Mallorca Literària.
De la misma mano te la entraña al cielo, niña de la misma mano te la entraña al cielo. Niña
cues, qui